Barbra Streisand.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. La Generalitat considera paper mullat el document de criteris unitaris del govern espanyol contra la Covid en municipis de més de 100.000 habitants. Assegura que Catalunya ja actua molt abans del que estableix l'ordre que Madrid finalment ha rebutjat, malgrat l'acord anunciat hores abans.
La consellera Alba Vergés considera que establir una barrera de 500 casos cada 100.000 habitants per activar el protocol pot generar confusió i també retard en les mesures de contenció. Tot plegat quan ciutats potencialment afectades pel document, per densitat de població, com són Girona o Mataró, ja fa dies que apliquen o fins i tot prorroguen restriccions relacionades amb els aforaments, els horaris i les reunions socials. Malgrat l'oposició del govern madrileny a aplicar l'ordre, el ministre Salvador Illa ha recordat que és d'obligat compliment i en pocs dies es restringirà la mobilitat a la capital i també en 9 ciutats més de la comunitat.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 1 d'octubre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Manlleu i Vic aproven noves restriccions, Girona i Salt les allarguen i Reus aixeca les que tenia vigents. Tot plegat quan continua caient un dia més el risc de rebrot i la velocitat de contagi a Catalunya, tot i situar-se encara en valors elevats.
El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra i la CUP, no reconeix com a legítima la sentència que inhabilita Quim Torra i li manté la confiança en un ple en què el 131è president de la Generalitat ha insistit a demanar a la ciutadania que ratifiqui l'1 d'octubre d'avui fa just 3 anys. Mentrestant, Pere Aragonès ja assumeix funcions de president.
Els ajuntaments poden gastar els seus romanents després que l'Estat hagi suspès els objectius de dèficit de manera extraordinària per aquest any i també el següent. La mesura d'ajudar els municipis castigats per la crisi de la pandèmia.
El govern treballa per adaptar el projecte de Hard Rock als requeriments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que segueix endavant. L'executiu prorroga 2 mesos més el termini de compra dels terrenys fins al 15 de desembre a petició de l'empresa.
I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit el segon partit de Lliga, ho fa al camp del Celta, després del debut amb golejada al campionat. Els blaugrana afronten el duel de Balaïdos amb la moral alta i també la intenció de deixar enrere el cas Messi.
Obrim àrea de serveis, ens ocupem de la situació meteorològica de cara a aquest dijous, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem la jornada amb aquestes temperatures que són una miqueta més altes que les d'ahir, però amb aquest cel que per una banda està tapat per núvols baixos al punt del litoral i d'altra banda també alguns núvols alts i mitjans que han d'anar creuant bona part del dia, bona part del territori català. Llavors, a diferència d'aquests últims dies, avui s'esperen ruixats, sobretot cap als comarques de Girona durant la tarda, i algun ruixat puntual en punts del Pirineu, però atenció, perquè entre demà i a cap de setmana entre molt vent, baixen les temperatures i també parlarem d'alguna precipitació, sobretot durant el dia de demà. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara un cop d'ull a la xarxa viària catalana i a la seva situació ara, hores d'ara, a les 8 en punt. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix, més enllà de les retencions habituals d'hora punta a la Corona de Barcelona, pendents de dues incidències, reoberta a la C66 després de la manifestació que hi ha hagut a Banyoles, encara provoca retencions en tots dos sentits, i també queda tallada ara, des de fa uns minuts, la circulació a la Rambla de Barcelona per una concentració de persones, i ara mateix es fan desviaments al carrer de Palai i a la plaça Portal de la Pau. Com comentàvem, aturades habituals a la Corona i a l'àrea metropolitana, d'entrada des de la Pota Nord i la Pota Sud, també a les dues rondes ja amb força densitat en sentit Llobregat, i a la zona del Vallès destaquen sobretot ara les aturades a la P7 entre Barberà i Mollet. Això és tot des del RAC. Bon dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Notícies tot en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
govern català rebutja el document de sanitat per unificar criteris en la lluita contra la Covid-19 en municipis de més de 100.000 habitants. De fet, Salut no se sent interpel·lada per unes mesures de restricció que a Catalunya s'apliquen molt abans del que indica l'ordre aprovada finalment amb l'oposició de la Comunitat de Madrid.
Sí, el govern de Díaz Ayuso s'ha fet enrere de l'acord assolit el dia anterior amb el Ministeri i això preocupa la Generalitat, que demana que s'hi actuï d'una vegada limitant-hi la mobilitat. La consellera de Salut, Alba Vergés, considera massa elevada la barrera dels 500 casos cada 100.000 habitants per activar els protocols i creu que acabarà generant confusió i s'arribarà tard.
Aquestes mesures, que a més ja estan preses doncs, a molts llocs i algunes d'elles fins i tot en alguns barris de Madrid, doncs es podien mantenir al marge d'aquest acord per no causar ni la confusió i sobretot tampoc causar el relat, no?, de que si no arribes en aquest nivell d'indicadors vol dir que no calen aquestes mesures, que estàs bé i que tot va com una seda, perquè malauradament no és així.
Sigui com sigui, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha deixat clar que, malgrat la seva oposició, Madrid estarà obligada en els pròxims dies a tancar la capital i 9 municipis més de la comunitat en virtut de l'ordre, que és vinculant.
Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños, ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas.
Unes mesures, com recordava la consellera Alba Vergés, que ja s'estan aplicant a Catalunya quan els indicadors de la pandèmia són menys acusats que a Madrid. De fet, no hi ha cap gran ciutat catalana que tingui 500 infectats per cada 100.000 habitants per aplicar les mesures de la capital espanyola. Per exemple, ciutats de més de 100.000 habitants, com l'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma, estan en uns 250. I Girona, una de les ciutats que, juntament amb Salt, torna a prorrogar les restriccions vigents des de fa 15 dies, no arriba als 400 casos positius per cada 100.000 habitants. Ho repassem en la següent crònica de l'Alba Pairet, de la Televisió de Girona. Bon dia, Alba.
Bon dia. El gerent de CatSalut a la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, considera fora de lloc que Girona pugui entrar a les ciutats de més de 100.000 habitants on s'apliquin restriccions homogènies, tal i com han pactat el govern espanyol i la Comunitat de Madrid. Carreras defensa que aquí s'ha actuat en previsió i per això no veu equiparables la situació que hi ha a la ciutat i la que hi ha a Madrid.
Madrid s'ha dormit. Madrid no ha fet res. I ara què vol fer? Escampar-ho per tothom? No. Nosaltres crec que tenim que ser conscients que les coses les hem de fer depenent dels nostres científics i de la gent que té expertesa en el coneixement i actuar en conseqüència amb això. I no esperem que ens diguin que tinguem que fer, si nosaltres ja ho estem fent. Fa 15 dies que ho estem fent.
Carreras també defensa la pròrroga de 15 dies de restriccions a les ciutats de Girona i Salt per continuar baixant el risc de rebrot. Admet que l'inici escolar va ser un factor que va impedir baixar els indicadors tal i com s'esperaven, però sense les mesures aplicades afirma que les dades serien pitjors. Davant la detecció d'un major nombre de contagis, Salut s'està plantejant un cribratge en un institut de Salt.
I Mataró és una altra de les ciutats de més de 100.000 habitants on potencialment afectaria l'ordre del Ministeri si la situació epidemiològica ho requerís. A la capital del Maresme, de fet, fa dies que l'Ajuntament limita horaris nocturns a sectors com la restauració. Les terrasses han de tancar com a molt tard a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 divendres, dissabtes i també vigílies de festius. Botigues, parcs i places es tanquen a les 10 de la nit. El consistori ha decidit regular els horaris nocturns perquè s'havien detectat que és la franja horària en què més s'incompleixen les mesures decretades.
I encara a la demarcació de Barcelona i en concret a la comarca d'Osona, el Procicat ha aprovat mesures especials als municipis de Vic i Manlleu per tal de frenar-hi els contagis de coronavirus. És una informació de Natàlia Peix, des del Nou Televisió.
A Manlleu, on l'índex de rebrot se situa per sobre de 1.000 i a Vic està a 600, s'hi aplicaran mesures especials que el Procicat ha aprovat per frenar l'increment de contagis de Covid-19. A banda de la prohibició ja vigent de les trobades de més de 6 persones, el Procicat demana a la ciutadania de Vic i Manlleu que es quedi a casa tant com pugui, que redueixi al màxim l'activitat fora del seu grup de convivència habitual. Es limiten al 50% els aforaments de cerimònies religioses i també tant a l'interior com a les terrasses de bars i restaurants, on a més s'elimina el consum a la barra. D'altra banda, s'indica que sempre que sigui possible, aquests establiments prioritzin el servei a domicili o les comandes per emportar. Als comerços no s'hi poden registrar aglomeracions. A les activitats culturals l'aforament es limita al 70% i a les esportives a la meitat. Les mesures seran vigents quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat i s'apliquen inicialment durant 15 dies.
El cas contrari el trobem al Baix Camp, on el Procicat ha decidit no allargar les mesures especials imposades a Reus davant la millora de les dades. Unes mesures que s'han anat allargant des de finals d'agost, quan es va detectar un repunt important dels casos a la ciutat. Aleshores va decidir fer cribratges massius en tres barris per detectar asimptomàtics i reduir l'índex de contagi. Ara bé, tot i que les xifres aconseguides van ser mínimes i que la corba es va frenar en pocs dies, el Departament de Salut va decidir continuar amb les restriccions que es van allargar durant tota la Festa Major de Misericòrdia.
Mentrestant, l'evolució de la pandèmia a Catalunya es manté estable. El risc de rebrot continua sent molt alt, però la taxa ha baixat de nou fins als 154 punts. També disminueix la velocitat de contagi, que se situa en aquests moments en el 0,9, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana menys d'una persona. Les dades de nous contagis són especialment baixes. Només 62 nous positius per prova PCR comptabilitzats en les últimes hores. Aquesta dada, però, acostuma a patir importants fluctuacions en funció del ritme de comunicació dels resultats de les proves. S'han registrat també 14 noves defuncions i 2 nous ingressos que situen el nombre total de pacients hospitalitzats amb Covid en 802.
Pel que fa a la situació de la pandèmia en l'àmbit de l'educació, hi ha 1.201 grups escolars confinats a Catalunya, és un 5% més que dimarts. De tota manera, el 84% dels centres escolars estan funcionant amb totes les classes obertes i el 96% dels estudiants estan anant a classe de forma presencial. La informació és de la nostra companya Maide Polo.
L'escola és un entorn segur davant del coronavirus. Així ho demostren, segons el secretari general de Salut, les 35.000 PCR que s'han fet per motiu escolar des de l'inici de curs. Els positius detectats estan per sota del 5% que marca l'Organització Mundial de la Salut com a dintell d'alerta. I aquests nens i nenes amb coronavirus, la gran majoria, són el cas índex a la classe, o sigui que s'ha comprovat que no han contagiat cap company. I a més es dedueix que ells s'han infectat fora de l'escola.
Estem fent un seguiment molt exhaustiu i molt exacte del comportament de l'epidèmia en aquests col·lectius escolars, i dos, que no podem demostrar una transmissió comunitària dins de les escoles important, val? La qual cosa, d'alguna manera, reforça aquest coneixement que ja s'ha anat generant a nivell internacional, doncs que les escoles no es comporten com una, com uns amplificadors de la, del contagi del coronavirus.
Malgrat aquestes bones dades, la mascareta es mantindrà de moment a primària i divendres el Procicat aprovarà un protocol per regular les extraescolars, les excursions i les colònies.
L'àmbit polític, expliquem que el Parlament ha aprovat amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP una proposta de resolució en suport al president Torra.
La cambra li manté, de moment, la confiança, no reconeix com a legítima la sentència del Suprem i dona suport al govern excepcional. Tot plegat s'ha escenificat en un ple monogràfic en què el 131è president de la Generalitat ha denunciat la persecució que assegura que ha patit i també ha tornat a plantejar el caràcter plebiscitari de les pròximes eleccions. En la seva intervenció, Torra ha tornat a reivindicar la desobediència.
Amb la voluntat de ruptura democràtica de les institucions i la desobediència civil, cívica i pacífica de la ciutadania. És el 14 d'abril i és el 1 d'octubre. No hi ha una altra manera d'independitzar-se.
I des de l'oposició es va criticar el ple i, de fet, els socialistes no hi van assistir. De la seva banda, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Jéssica Albiach, dels Comuns, van criticar el mandat de Torra.
Torra volverà porque va a tener que explicar las cosas y nosotros no vamos a parar hasta destapar el inmenso agujero negro que han creado ustedes con las cuentas de la Generalitat para sufragar toda la fiesta del procés.
¿De qué serveix l'autocrítica si volen tornar a ensopegar en la mateixa pedra? ¿De qué serveix l'autocrítica? O sigui, ara vostès volen tornar a caure en l'èpica del plebiscit i en l'èpica de superar el 51%. Ara, també és cert, no saben per a què. De fet, diria que no ho saben massa bé ni vostès.
Mentrestant, Pere Aragonès ja exerceix funcions de president de la Generalitat després de l'aprovació del decret de substitució en el marc d'un Consell Executiu Extraordinari.
El decret estableix que Aragonès té les atribucions de la presidència de la Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i d'un govern en funcions. Una disposició final del decret que quedarà sense efecte en cas que se suspengui l'execució de la sentència d'inhabilitació contra Torra. Entre altres limitacions, també Aragonès no pot designar ni cessar consellers o dissoldre anticipadament la legislatura. L'Estat permetrà als ajuntaments gastar tots els seus romanents. És una decisió que arriba després que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, hagi anunciat que se suspenen les regles fiscals i també els objectius de dèficit de manera extraordinària per aquest any i també el vinent. Per tant, aquesta suspensió permetrà a les administracions gastar els seus romanents amb l'objectiu d'ajudar la ciutadania i no dificultar la recuperació econòmica. El que volem fer és valorar aquest anunci. Ho fem amb Lluís Soler, que és el president de la Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Deltebre. Senyor Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Els ajuntaments tindran aquest marge econòmic que demanaven per fer front a la pandèmia. La primera pregunta és com valoren aquest anunci de la ministra.
Bueno, en tot cas, celebrem la rectificació del govern de l'Estat, no?, del Ministeri d'Hisenda, perquè el que semblava un impossible fa unes setmanes, amb aquell acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el propi govern de l'Estat, al qual el municipalisme català, igual que la transversalitat del municipalisme de l'Estat espanyol, ens li van ficar en contra perquè no permetia la disposició dels romanents, dels estalvis dels ajuntaments, dels ens locals. Ara sembla que sí que pot ser. En aquell moment ens deien que no. Per tant, ara, més enllà d'aquest anunci del Ministeri, que, com dic, celebrem en qualitat de la seva rectificació, el que estem esperant és l'esborrany d'aquesta normativa que ha de sustentar aquesta notícia d'ahir i que, en qualsevol cas, pues, haurem d'analitzar bé si veritablement va amb la línia pues, que el municipalisme reclamàvem.
Clar, és que en principi, senyor Soler, parlant de gastar el que considerin necessari per poder ajudar la ciutadania i també les empreses, així de simple.
Però en tot cas, el que des del dia 11-12 de març, abans de la declaració de l'estat d'alarma, reclamem des del municipalisme català i que així li van manifestar al president Torra en una reunió prèvia a la declaració de l'estat d'alarma per a que el govern de la Generalitat també intercedís amb el govern de l'Estat amb les reunions que anava fent de cara a lo que venia, no?, amb aquest decret d'estat d'alarma que semblava imminent, sempre hem anat dient el mateix, és a dir, és il·lògic que els ajuntaments, que els ens locals no puguin disposar dels seus estalvis, dels seus romanents, del seu superàvit, per a poder reactivar socioeconòmicament els seus pobles i ciutats. Això ho diem des del principi, és a dir, el dia 11 de març, o 12 de març, crec que va ser, que estàvem amb la prèvia de l'estat d'alarma, ja ho vam reclamar, i no teníem ni idea en aquell moment que l'estat d'alarma durés el que va durar ni que el post-estat d'alarma sigués tan traumàtic, no?, per a les hisendes locals, que al final l'han de fer d'escut de la ciutadania com va ser. Per tant, durant tot aquest procés, el municipalisme, des de la Societat Catalana de Municipis, però també des del municipalisme català amb la seva generalitat i transversalitat, el que hem reclamat és poder disposar dels romanents i també ser partícips de la reorganització o repriorització dels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat, així com també de l'adopció dels fons europeus que poguessin vindre dels diferents programes de reconstrucció.
La ministra Montero ha recordat, però, que els pròxims anys caldrà reduir el dèficit i la pregunta és si amb la situació actual costa pensar també en el llarg plaç.
Bueno, en tot cas, les conjuntures econòmiques, els cicles econòmics i el context, no?, social i en aquest moment també sanitari, el que fa és que moltes vegades l'anquilosament que representa una normativa amb la seva literalitat, no?, aquesta llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'any 2012, que semblava que era un impossible de modificar o de relaxar les regles fiscals i que avui, amb l'anunci d'ahir de forma d'un canvi de 180 graus veiem que sí que es pot relaxar, també ens han de fer adaptar als nous temps, no?, al nou context, I, per tant, què vol dir? Pues, bueno, que en tot cas s'hauran de complir uns objectius de dèficit, però també és evident que fa uns mesos la Unió Europea va relaxar, no va activar aquesta clàusula de salvaguarda que ens permetia als estats membres relaxar les regles fiscals de cara a la reactivació. En aquest cas, Espanya arriba tard des del municipalisme i ja fa setmanes i mesos, no? Com dic, que reclamem aquestes mesures, unes mesures que dirigim al govern de l'Estat amb el tema de la normativa que afecta, però en altres casos també altres reclamacions que estem fent des del municipalisme. Una cosa que ens preocupa de lo d'ahir, de l'anunci d'ahir, més enllà del tema dels romanents, que volem veure la literalitat del redactat de la normativa, és el tema del fons d'aportació de l'Estat als municipis, d'aquests 5.000 milions d'euros que no apareixen a la nota de premsa d'ahir i que esperem a veure com els volen materialitzar, perquè en tot cas el govern de l'Estat tenia, a banda dels diners que havia aportat a les comunitats autònomes, hi havia una part, aquests 5.000 milions d'euros, que anava als ens locals, així com també al voltant de 450 milions per al tema del fons de transport dels ens locals que estan patint els greuges del transport públic que assumeixen.
Aquestes demandes que es feien també des del món local n'estarem pendents, però en tot cas li agraïm, Lluís Soler, el president de l'ACM i també alcalde de Deltebre, que ens hagi atès. Moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i seguim.
Més qüestions. El govern treballa per adaptar el projecte de Hard Rock als requeriments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que el projecte seguirà endavant amb els canvis que siguin necessaris. Des del territori, els alcaldes de Salou i Vilaseca lamenten aquesta decisió judicial perquè diuen que farà endarrerir de nou l'inici de les obres. És una informació de TAC 12.
Bon dia. Els alcaldes de Salou i Vilaseca emplacen a la Generalitat que es posi a treballar de manera immediata per reubicar els terrenys afectats per la sentència judicial. Creuen que si els tràmits són àgils, d'aquí un any es podrien iniciar les obres. Resten importància a la resolució del TCJ perquè, diuen, avala la gran majoria del projecte, però es mostren preocupats per si Hard Rock abandona la inversió. Pere Granados és l'alcalde de Salou i Pere Segura el de Vilaseca.
La sentència no altera el projecte del Hard Rock. Al revés, existeixen. La bala.
D'això anem fent bandera, de poder compaginar un sector com el químic, com el turístic i el residencial, forma part de la idiosincràsia del territori.
Els dos alcaldes consideren que seria una irresponsabilitat perdre una inversió com aquesta i més ara, diuen, amb la situació que viu el país a causa de la pandèmia.
I a Balaguer, la Paeria avala l'actuació de dos agents de la Guàrdia Urbana en la detenció d'un menor dimarts que ha generat polèmica. Les imatges on un agent clava un cop al noi immobilitzat a terra s'han fet virals a les xarxes socials. Des de l'oposició, la CUP ha exigit responsabilitats al consistori. És una crònica amb tota la informació d'Anna Requena, des de Balaguer Televisió.
La Paeria de Balaguer qualifica de proporcionada l'actuació dels agents de la Guàrdia Urbana de Balaguer després de l'agressió d'un jove que va ser detingut el passat dimarts al migdia. El vídeo de l'agressió s'ha fet viral a les xarxes socials amb milers de reproduccions. L'equip de govern de la Paeria s'ha reunit amb els agents que van intervenir durant la detenció i han arribat a la conclusió que l'actuació va seguir tots els protocols establerts legalment. Tot va començar quan el jove va creuar la calçada per fora del pas de vianants.
Les imatges que surten a aquest vídeo famós, es veu l'esprai aquest, que és un esprai autoritzat per fer reduccions, i en aquest cas el cop que dona a darrere amb la mà plana, que se'n diu xec, és un d'immobilització per poder, diguem-ne, immobilitzar la persona sense haver de fer anar ni porra ni cap element d'aquestos, no? Per tant, entenem que en aquest cas el que s'ha utilitzat és la força mínima indispensable per poder fer que aquesta persona pogués estar immobilitzada.
El jove menor d'edat de Balaguer va ser detingut per les lesions realitzades als agents i per desobediència greu i va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on es va fer la lectura de drets i obertura de diligències.
Juga aquesta nit el segon partit de Lliga. Serà a camp del Celta a partir de 9:45. Martin Braithwaite és la novetat a la convocatòria, mentre que Rafinha en queda fora. Després del debut amb golejada al campionat, els de Koeman afronten el duel de Balaïdos amb la moral alta i la intenció de deixar enrere un estiu remogut pel cas Messi. L'argentí, de fet, ha volgut posar punt final a les desavinences i ha fet una crida a la Unió. Unes paraules que ha agraït el tècnic blaugrana, qui també s'ha referit al mercat de fitxatges. Admet que el club treballa per reforçar la davantera.
que el capitano del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y eso siempre ha sido muy positivo y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente. Uno o dos posiciones en el equipo donde estamos mirando de mejorarnos y claro que no te falta mentir, es también posición de 9, tener un otro posibilidad de un jugador.
La nova Creu Alta de Sabadell estrenarà les obres de millora en el duel contra l'Espanyol el proper diumenge. S'ha canviat la gespa, s'han reformat les instal·lacions per adequar-les a la normativa de la segona divisió. El club espanyolista, de fet, arribarà a l'estadi Vallèsà com a segon classificat amb un balanç de 2 victòries i un empat en els 3 primers partits.
I en bàsquet, el Joventut va debutar a l'Eurocup amb una victòria davant el Partizan de Belgrat per 85-82 i amb remuntada inclosa. El partit va tornar a acollir públic a les graderies de l'Olímpic després de mig any. Avui serà el torn del Barça, que enceta el curs a l'Eurolliga davant el vigent campió, el CSKA de Moscou. Jessica Bixos podrà comptar amb Víctor Clavé, un cop superat el període d'aïllament, i també amb Corey Higgins, que ja va disputar l'últim partit de Lliga. Abans de la pausa fem un apunt per explicar-vos que el món de la cultura està de dol per la mort de Joaquín Salvador Lavado, més conegut com a Quino, qui va ser el creador de Mafalda. El dibuixant argentí va assolir fama mundial gràcies a les tires de còmic que protagonitzava la petita Mafalda amb un humor àcid que va marcar un abans i un després. Les tires de Mafalda es van començar a publicar el 1964 i els seus missatges continuen plenament vigents a dia d'avui.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. La Generalitat considera paper mullat el document de criteris unitaris del govern espanyol contra la Covid en municipis de més de 100.000 habitants. Assegura que Catalunya ja actua molt abans del que estableix l'ordre que Madrid finalment ha rebutjat, malgrat l'acord anunciat poques hores abans.
Sí, la consellera Alba Vergés creu que establir una barrera de 500 casos cada 100.000 habitants per activar el protocol pot generar confusió i també retard en les mesures de contenció. Tot plegat quan ciutats potencialment afectades pel document, per densitat de població, com són Girona o Mataró, ja fa dies que apliquen o que fins i tot prorroguen restriccions relacionades amb els aforaments, els horaris i també les reunions socials. Fa uns minuts, el govern central ja ha publicat aquest ordre al butlletí oficial de l'Estat que confina perimetralment Madrid juntament amb una desena de poblacions dels voltants. L'executiu dona 48 hores per complir amb aquestes mesures.
Aquesta és una de les informacions que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa. És dijous, dia 1 d'octubre, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Manlleu i Vic aproven noves restriccions, Girona i Salt les allarguen i Reus aixeca les que tenia vigents. Tot plegat quan continua caient un dia més el risc de rebrot. I la velocitat de contagi també a Catalunya, tot i que se situa encara en valors elevats.
El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra i la CUP, no reconeix com a legítima la sentència que inhabilita Quim Torra i li manté la confiança en un ple en què el 131è president de la Generalitat ha insistit a demanar a la ciutadania que ratifiqui l'1 d'octubre d'avui fa just 3 anys. Mentrestant, Pere Aragonès ja assumeix funcions de president.
Els ajuntaments poden gastar els seus romanents després que l'Estat hagi suspès els objectius de dèficit de manera extraordinària per aquest exercici i també el següent. La mesura ha d'ajudar els municipis castigats per la crisi de la pandèmia.
El govern treballa per adaptar el projecte de Hard Rock als requeriments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que segueix endavant. L'executiu prorroga 2 mesos més el termini de compra dels terrenys fins al 15 de desembre a petició de l'empresa.
I amb motiu del tercer aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, entitats, partits polítics i institucions han convocat avui actes arreu del país per posar en valor el fet històric i també social de la convocatòria. En uns minuts anirem fins a Sant Carles de la Ràpita, que aquest matí celebra un d'aquests actes per recordar l'efemèride.
I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit el segon partit de Lliga a camp del Celta. Després del debut amb golejada al campionat, els blaugrana afronten el duel de Balaïdos amb la moral alta i la intenció de deixar enrere el cas Messi.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Com us acabem d'explicar, el govern espanyol ha publicat fa uns minuts al butlletí oficial de l'Estat les noves mesures de restricció per a les ciutats amb més nombre de contagis i adverteix que és d'obligat compliment. L'executiu dona a les comunitats afectades 48 hores per aplicar aquestes mesures.
El govern català rebutja, de fet, el document de sanitat per unificar criteris en la lluita contra la Covid-19 en municipis de més de 100.000 habitants. De fet, Salut no se sent interpel·lada per unes mesures de restricció que a Catalunya s'apliquen molt abans del que indica l'ordre aprovada. La consellera de Salut, Alba Vergés, considera massa elevada la barrera de 500 casos cada 100.000 habitants per activar els protocols i creu que acabarà generant confusió i s'arribarà tard.
Aquestes mesures, que a més ja estan preses doncs, a molts llocs i algunes d'elles fins i tot en alguns barris de Madrid, doncs es podien mantenir al marge d'aquest acord per no causar ni la confusió i sobretot tampoc causar el relat, no?, de que si no arribes en aquest nivell d'indicadors vol dir que no calen aquestes mesures, que estàs bé i que tot va com una seda, perquè malauradament no és així.
Unes mesures, com recordava la consellera Vergés, que ja s'estan aplicant aquí a Catalunya quan els indicadors de la pandèmia són menys acusats. De fet, no hi ha cap gran ciutat catalana que tingui 500 infectats per cada 100.000 habitants per aplicar les mesures de Madrid. Per exemple, ciutats de més de 100.000 habitants, com ara l'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma, estan en uns 250. I Girona, un dels municipis que juntament amb Salt torna a prorrogar les restriccions vigents des de fa 15 dies, no arriba als 400 positius per cada 100.000 habitants. Ho repassem en aquesta crònica de l'Alba Pairet des de la Televisió de Girona. Bon dia, Alba.
Bon dia. El gerent de CatSalut a la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, considera fora de lloc que Girona pugui entrar a les ciutats de més de 100.000 habitants on s'apliquin restriccions homogènies, tal i com han pactat el govern espanyol i la Comunitat de Madrid. Carreras defensa que aquí s'ha actuat en previsió i per això no veu equiparables la situació que hi ha a la ciutat i la que hi ha a Madrid.
Madrid s'ha dormit, Madrid no ha fet res, i ara què vol fer? Escampar-ho per tothom? No. Nosaltres crec que tenim que ser conscients que les coses les hem de fer depenent dels nostres científics i de la gent que té expertesa en el coneixement, i actuar en conseqüència amb això. I no esperem que ens diguin que tinguem que fer, si nosaltres ja ho estem fent. Fa 15 dies que ho estem fent.
Carreras també defensa la pròrroga de 15 dies de restriccions a les ciutats de Girona i Salt per continuar baixant el risc de rebrot. Admet que l'inici escolar va ser un factor que va impedir baixar els indicadors tal i com s'esperaven, però sense les mesures aplicades afirma que les dades serien pitjors. Davant la detecció d'un major nombre de contagis, Salut s'està plantejant un cribratge en un institut de Salt.
Mataró és una altra de les ciutats de més de 100.000 habitants on potencialment afectaria l'ordre del Ministeri si la situació epidemiològica ho requerís. A la capital del Maresme, de fet, fa dies que l'Ajuntament limita horaris nocturns a sectors com la restauració. Les terrasses han de tancar com a molt tard a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 els divendres, dissabtes i també vigílies de festius. Botigues, parcs i places es tanquen a les 10 de la nit. El consistori ha decidit regular els horaris nocturns perquè s'havia detectat que és la franja horària en què més s'incompleixen les mesures decretades.
I encara a la demarcació de Barcelona, i en concret a la comarca d'Osona, el Procicat ha aprovat mesures especials als municipis de Vic i de Manlleu per frenar-hi els contagis de coronavirus. És una informació de Natàlia Peix, des del Nou Televisió.
A Manlleu, on l'índex de rebrot se situa per sobre de 1.000 i a Vic, que està a 600, s'hi aplicaran mesures especials que el Procicat ha aprovat per frenar l'increment de contagis de Covid-19. A banda de la prohibició ja vigent de les trobades de més de 6 persones, el Procicat demana a la ciutadania de Vic i Manlleu que es quedi a casa tant com pugui, que redueixi al màxim l'activitat fora del seu grup de convivència habitual. Es limiten al 50% els aforaments de cerimònies religioses i també tant a l'interior com a les terrasses de bars i restaurants, on a més s'elimina el consum a la barra. D'altra banda, s'indica que sempre que sigui possible, aquests establiments prioritzin el servei a domicili o les comandes per emportar. Als comerços no s'hi poden registrar aglomeracions. A les activitats culturals l'aforament es limita al 70% i a les esportives a la meitat. Les mesures seran vigents quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat i s'apliquen inicialment durant 15 dies.
El cas contrari el trobem al Baix Camp, on el Procicat ha decidit no allargar les mesures especials imposades a Reus davant la millora de les dades. Unes mesures que s'han anat allargant des de finals d'agost, quan es va detectar un repunt important dels casos a la ciutat. Aleshores es va decidir fer cribratges massius en 3 barris per detectar asimptomàtics i reduir l'índex de contagi. Ara bé, tot i que les xifres aconseguides van ser mínimes i que la corba es va frenar en pocs dies, el Departament de Salut va decidir continuar amb les restriccions que es van allargar durant tota la Festa Major de Misericòrdia.
I pel que fa a la situació de la pandèmia en l'àmbit de l'educació, hi ha 1.201 grups escolars confinats a Catalunya. És un 5% més que dimarts. De tota manera, el 84% dels centres escolars estan funcionant amb totes les classes obertes i el 96% dels estudiants estan anant a classe de forma presencial. La informació és de Maite Polo.
L'escola és un entorn segur davant del coronavirus. Així ho demostren, segons el secretari general de Salut, les 35.000 PCR que s'han fet per motiu escolar des de l'inici de curs. Els positius detectats estan per sota del 5% que marca l'Organització Mundial de la Salut com a dintell d'alerta. I aquests nens i nenes amb coronavirus, la gran majoria, són el cas índex de la classe, o sigui que s'ha comprovat que no han contagiat cap company. I a més es dedueix que ells s'han infectat fora de l'escola.
Estem fent un seguiment molt exhaustiu i molt exacte del comportament de l'epidèmia en aquests col·lectius escolars, i dos, que no podem demostrar una transmissió comunitària dins de les escoles important, val? La qual cosa, d'alguna manera, reforça aquest coneixement que ja s'ha anat generant a nivell internacional, doncs que les escoles no es comporten com una, com uns amplificadors de la, del contagi del coronavirus.
Malgrat aquestes bones dades, la mascareta es mantindrà de moment a primària i divendres el Procicat aprovarà un protocol per regular les extraescolars, les excursions i les colònies.
Hi ha 20 minuts perquè siguin les 9 del matí. Obrim plana política per explicar que el Parlament ha aprovat amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP una proposta de resolució en suport al president Torra.
La cambra li manté la confiança, no reconeix com a legítima la sentència del Suprem i dona suport al govern excepcional. Tot plegat s'ha escenificat en un ple monogràfic en què el 131è president de la Generalitat ha denunciat la persecució que assegura que ha patit i ha tornat a plantejar el caràcter plebiscitari de les pròximes eleccions. En la seva intervenció, Torra va tornar a reivindicar la desobediència.
Amb la voluntat de ruptura democràtica de les institucions i la desobediència civil, cívica i pacífica de la ciutadania. És el 14 d'abril i és el 1 d'octubre. No hi ha una altra manera d'independitzar-se.
I mentrestant, Pere Aragonès ja exerceix funcions de president de la Generalitat després de l'aprovació del decret de substitució en el marc d'un Consell Executiu Extraordinari.
Sí, el decret estableix que Aragonès té atribucions de presidència de la Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i també d'un govern en funcions. Una disposició final del decret diu que quedarà sense efecte en cas que se suspengui l'execució de la sentència d'inhabilitació contra Torra. Entre altres limitacions, Pere Aragonès no pot designar ni cessar consellers o dissoldre anticipadament la legislatura.
I avui fa 3 anys, us ho hem explicat, de la consulta de l'1 d'octubre. Entitats, partits polítics i institucions han convocat actes arreu del país per recordar el referèndum. Un d'aquests actes es farà aquest matí a Sant Carles de la Ràpita. Marxem a aquest punt amb els companys de Canal Terres de l'Ebre, en Miqui Colomer i en Roger Font. Molt bon dia, Roger.
Molt bon dia, efectivament. Uns actes que tindran lloc a les 9 i quart, que és just l'hora en què va irrompre la Guàrdia Civil, davant del pavelló, i a més, ara us ho explicarem. Abans, però, anem a fer una radiografia de com estan els processos judicials 3 anys després. Recordem que hi ha 3 casos arxivats, que són el de Ferran Bel, Lluís Soler i Adam Tomàs, i que actualment hi ha 5 processos judicials oberts, en aquest cas per l'alcalde de Móra la Nova, al que de moment no se li atribueix cap delicte, però s'està investigant per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, que està imputat per sedició de l'1 d'octubre també, i aquí a Sant Carles de la Ràpita el Josep Caparrós i l'Albert Salvador, alcalde, primer tinent d'alcalde, imputats per la investigació de l'1 d'octubre, en concret pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència. Tenim amb nosaltres l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
3 anys després continua la investigació oberta.
Sí, 3 anys després continua la investigació, de fet 3 anys després continua la repressió de l'estat espanyol envers el moviment independentista, independentment de, diguéssim, del paper que ocupes en este moviment, tant des de la ciutadania com hem vist esta setmana, per exemple, en la inhabilitació del president del nostre país.
Dèiem, vosaltres esteu imputats en aquest cas pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència. Aquí també hi ha altres processos judicials oberts, en aquest cas víctimes que també van estar agredides durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha també un altre procés judicial obert per guàrdies civils que van denunciar agressions per part de manifestants. Avui feu un acte aquí a la Ràpita per commemorar aquest tercer aniversari de l'1 d'octubre. Què és el que s'hi farà?
Sí, aquí bàsicament és un acte senzill, humil, però molt sentit, i és per això això, que a les 9 i quart, que és el moment que va arribar la Guàrdia Civil i que per tant van començar les càrregues policials, farem una petita ofrena al monòlit que el primer any es va inaugurar, i es farà lectura del manifest commemoratiu de l'1 d'octubre.
Com recordeu els fets aquí a la Ràpita 3 anys després de l'1 d'octubre, amb les agressions, amb l'erupció de la Guàrdia Civil, a les 9 i quart, dèiem, que és d'aquí uns minuts, que és quan es realitzarà aquest acte?
La veritat és que la memòria no s'oblida. De fet, la frase que aquí s'ha impregnat a la Ràpita és aquella mítica frase que de ni oblid ni perdó, perquè els fets de l'1 d'octubre a tot el país van ser històrics, però aquí a la Ràpita d'una manera especial. D'una manera especial marca un abans i un després de l'1 d'octubre del 2017, i d'una manera especial el poble rapitenc va defensar els nostres drets, les nostres llibertats, en definitiva va defensar la democràcia.
Com afronta l'alcalde de la Ràpita la imputació dels delictes que se li atribueixen per l'organització de l'1 d'octubre?
Ho afrontem en tota la serenitat del món. Nosaltres estem convençuts que l'1 d'octubre l'únic que vam fer va ser estar al costat de la ciutadania, estar al costat de la democràcia, estar al costat de la defensa de les llibertats i dels drets, i és per això que tenim tota la tranquil·litat i tota la serenitat del món. Sí que és veritat que som conscients de que l'estat espanyol, de que tot el seu aparell estatal, i això és molt més ampli que el govern de l'estat, sinó que la judicatura... ho han vist, per exemple, en com los poders de l'Estat han permès fugar-se al rei emèrit sense moure ni un dit, però sí que se mobilitzen per a reprimir el que és el procés d'independència català.
Moltes gràcies, Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, per haver-nos acompanyat. Dèiem, a les 9 i quart tindrà lloc aquest acte davant d'aquest monòlit de l'1 d'octubre, que es va col·locar aquí a la plaça 1 d'octubre per commemorar el primer aniversari. Avui servirà, després de l'entrega floral que s'hi farà, per commemorar aquest tercer aniversari de l'1 d'octubre aquí a Sant Carles de la Ràpita.
Obrint plana econòmica, i expliquem que l'Estat permetrà als ajuntaments gastar tots els seus romanents, una decisió que arriba després que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, hagi anunciat que se suspenen les regles fiscals i els objectius de dèficit de manera extraordinària per aquest any i el vinent. Per tant, la suspensió permetrà a les administracions gastar els seus romanents amb l'objectiu d'ajudar la ciutadania i no dificultar la recuperació econòmica. El president de l'Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Deltebre, Lluís Soler, valora positivament la decisió, però afirma que vol conèixer la lletra petita.
Més enllà d'aquest anunci del Ministeri, que, com dic, celebrem en qualitat de la seva rectificació, el que estem esperant és l'esborrany d'aquesta normativa que ha de sustentar aquesta notícia d'ahir, i que, en qualsevol cas, haurem d'analitzar bé.
A jugar aquesta nit al segon partit de Lliga serà a camp del Celta a partir de 2:15. Martin Braithwaite és la novetat a la convocatòria, mentre que Rafinha en queda fora. Després del debut amb golejada al campionat, els de Koeman afronten el duel de Balaïdos amb la moral alta i la intenció de deixar enrere un estiu remogut pel cas Messi. L'argentí ha volgut posar punt final a les desavinences i ha fet una crida a la Unió. Unes paraules que ha agraït el tècnic blaugrana, qui també s'ha referit al mercat de fitxatges. Admet que el club treballa per reforçar la davantera.
Que el capitano del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos, y eso siempre ha sido muy positivo, y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilo que lo que hemos vivido últimamente. 1 o 2 posiciones en el equipo donde estamos mirando de mejorarnos, y claro que no te falta mentir, es también posición de 9, tener un otro posibilidad de un jugador.
La nova Creu Alta de Sabadell estrenarà les obres de millora en el duel contra l'Espanyol el proper diumenge. S'ha canviat la gespa i també s'han reformat les instal·lacions per adequar-les a la normativa de segona divisió. El club espanyolista arribarà a l'estadi Vallèsà com a segon classificat, amb un balanç de 2 victòries i 1 empat en els 3 partits disputats. En els 3 onzes de Vicente Moreno a la Lliga hi ha estat Fernando Calero.
El año pasado, por unas circunstancias o por otras, no me encontraba personalmente bien, físicamente, anímicamente y todo. Y este año, pues me he propuesto desde un primer momento cambiar el chip. Creo que el entrenador nos ayuda mucho, ¿no? En cada jugada, en cada entreno, nos aprieta mucho, no, nos corrige. Y creo que ese punto de atención máximo es lo que luego en la competición pues nos lleva a intentar no cometer fallos o, si lo hacemos, revertirlo de la mejor manera posible.
Mentre el futbol de màxim nivell ja fa dies que està en dinàmica de competició, els equips de la segona B i la tercera continuen amb la pretemporada a l'espera de començar la Lliga a mitjans de mes. L'Olot va sumar ahir una victòria per 2-0 davant el Futbol Club Andorra, equip també de la segona B. El protagonista del partit va ser Jordi Xumetra, autor dels 2 gols garrotxins. L'ensurt va arribar amb la lesió de Juan Delgado, que va quedar estabornit per un fort cop a l'orella. L'entrenador, Raúl Garrido, estava satisfet per haver pogut recuperar efectius.
L'equip està molt, molt bé, sense valor, amb valor, i jo crec que el resultat és just. Estem molt bé perquè hem pogut recuperar gent. Jo ara sí que començo a tindre sensacions positives d'un equip reconeixible. Fins ara no havíem pogut. I jo estic molt content de com l'equip està fent el treball, però indiferentment de que guanyem o perdem.
En bàsquet, el Joventut va debutar a l'Eurocup amb una victòria davant el Partizan de Belgrad per 85-82, amb remuntada inclosa. El partit va tornar a acollir públic a les graderies de l'Olímpic després de mig any. Avui serà el torn del Barça, que enceta el curs a l'Eurolliga davant el vigent campió, el CSKA de Moscou. I així que Vicius podrà comptar amb Víctor Claver un cop superat el període d'aïllament i també amb Corey Higgins, que ja va disputar l'últim partit de Lliga. Per contra, Kyle Kuric continua sent baixa. Nikola Mirotić analitza com es presenta el debut europeu.
Una pena, ¿no? Con un partido así este año dejarlo sin público. Pero esperemos que muy pronto sea posible que vuelvan. Y nada, creo que bien. Sabemos muy bien contra quién jugamos. Son los últimos campeones de la Euroliga. Así que la motivación es máxima. Creo que es un buen test para nosotros a este punto de temporada, para ver un poco cómo hemos hecho las cosas.
I d'altra banda, el Barça d'handbol disputarà avui partit europeu. Els de Xavi Pascual visiten el Nantes en partit de la Lliga de Campions a 9:15. Al conjunt francès hi ha un bon grapat de vells coneguts blaugranes, començant per l'entrenador Alberto Entre Ríos i seguint a la pista amb jugadors com Valero Rivera, Gurbindo, David Balaguer, Lázarov i Adrià Figueres. El tècnic blaugrana Xavi Pascual adverteix del perill del rival.
Un equip amb molt nivell que l'any passat ja va tornar a estar a dalt al capdavant de la classificació amb el PSG a França, i bé, un equip que ha començat molt fort, ha estat capaç de guanyar Camp del Quil amb un resultat extraordinari la setmana passada, i que també va guanyar fàcil a l'Ibri a casa. I bé, un molt bon equip amb molt bons jugadors i molts d'ells que han passat per aquí, no? Per tant, ens coneixem bé tots.
Arriba la Tàrraco Viva. El Festival de Recreació Històrica de Tarragona s'havia de fer el mes de maig, però la pandèmia ho va impedir i els seus impulsors l'han programat per a aquest mes d'octubre, entre els dies 11 i 18. Ens ho explica des de TAC12, Miquel Rossic.
S'hi han programat un total de 184 actes, un terç dels quals seran en format digital i audiovisual per seguir a través de les xarxes. Entre ells, l'icònic espectacle de gladiadors que es podia veure habitualment a l'amfiteatre. Per raons de prudència sanitària, el pes de la programació presencial recaurà en les entitats locals. El festival, a més, evitarà els espectacles de gran format, tant a l'amfiteatre com al recinte firal. Aquests es reduiran a la mínima expressió amb un de gladiadors a l'auditori del Camp de Mar. L'amfiteatre tampoc serà, com en altres ocasions, l'epicentre del festival, que buscarà també altres espais per realitzar-hi les diferents recreacions, majoritàriament de petit format.
Yo creo que es una oportunidad buenísima para descubrir otros sitios que no sean el anfiteatro romano de Tarragona. Y al final el ejemplo es este. Yo cuando la primera vez que me reuní con Maggi le dije 2 cosas. Una, hay que mejorar la comunicación de Tarraco Viva. 2, hay que descentralizar Tarraco Viva.
Els organitzadors del festival han apostat per centrar la temàtica d'aquesta edició en la resiliència i la solidaritat. És a dir, s'han esforçat a estudiar com afrontaven els romans situacions crítiques com la pandèmia que estem vivint en l'actualitat.
La 23a edició de la Fira Mediterrània de Manresa manté la presencialitat i oferirà 46 espectacles i també concerts en viu, amb la voluntat de mantenir l'essència de ser un mercat estratègic de la música d'arrel. Els espectacles d'aquesta edició se celebrarà, per cert, del 13 al 18 i seran en directe. Ens ho explica des de Canal Taronja Central, Eduard Font.
La temàtica sobre la qual girarà la fira és la importància de la sostenibilitat, tant econòmica com social o cultural. Per a transmetre aquest missatge, l'organització considera imprescindible el paper dels artistes joves. Per això, s'ha presentat aquesta programació amb 46 actuacions, 34 de les quals seran estrenes, i participaran 56 companyies que actuaran en 13 escenaris diferents. Per a l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, la fira atorga a la capital del Bages la capitalitat de la cultura.
Una fira que arriba aviat al quart de segle i, per tant, demostra aquesta consolidació, aquesta fira que atorga la capital Manresa aquesta capitalitat de la cultura popular i tradicional del país, no només del país, sinó també segurament de la Mediterrània.
ZA i la Transmegacopla, la unió sobre l'escenari del ZA, la Megacopla, un quartet de vents de copla tradicional, i el duet femení de Transfolk Tartarralena, inauguraran la fira en viu el 15 d'octubre.
La Galeria d'Art de Santa Margarida i els Monjos Palma 12 ha engegat la temporada 2020-2021 amb l'exposició Meaningful Repetitions, de Marta Mercè i Ignacio Uriarte. L'exposició presenta treballs de diferents formats i suports que, a través del dibuix, la pintura i la instal·lació, conviuen en harmonia compartint conceptes com la repetició i la successió ordenada en el temps.
El món de la cultura està de dol per la mort de Joaquín Salvador Lavado, més conegut com a Quino, qui va ser el creador de Mafalda. El dibuixant argentí va assolir fama mundial gràcies a les tires de còmic que protagonitzava la petita Mafalda, amb un humor àcid que va marcar un abans i un després. Les tires de Mafalda es van començar a publicar el 1964 i els seus missatges continuen plenament vigents a dia d'avui.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us informa Pere Gilart. El butlletí oficial de l'Estat publica des d'aquest matí l'ordre del Ministeri de Sanitat que obliga a confinar Madrid i 9 municipis més. Les mesures restringeixen la mobilitat a les ciutats de més de 100.000 habitants que superin els 500 casos per cada 7.000 persones, tinguin més d'un 10% de PCR positius i un índex d'ocupació de les UCI superior al 35%. Uns protocols que va aprovar aquest dimecres el Consell Interterritorial de Salut. Madrid hi va votar en contra. També Catalunya. El Departament de Salut aposta per seguir els protocols propis que plantegen actuar molt abans. És el cas de la intervenció a les ciutats de Vic i Manlleu, per les quals el govern ha aprovat noves restriccions. D'altra banda, Girona i Salt les allarguen, mentre que Reus aixeca les que tenia vigents. Tot plegat quan continua caient un dia més el risc de rebrot i la velocitat de contagi a Catalunya, malgrat situar-se encara en valors elevats. Mentrestant, a Mataró, el govern municipal proposa pujar l'IBI i la taxa de la brossa aquest 2021. Segons l'Ajuntament, aquesta pujada d'impostos serviria per fer front a la part de les despeses sobrevingudes per la pandèmia i al desajust pressupostari que aquesta ha provocat. Ens ho amplien des de Ràdio Mataró. Oriol Debat, bon dia.
Bon dia. El càlcul és que aquests dos increments en impostos municipals facin augmentar la despesa de les llars mataronines uns 4 euros al mes de mitjana i permetran uns ingressos de 3,3 milions d'euros a les arques municipals. Escoltem el regidor d'Administració Ciutadana, Juan Carlos Jerez.
Aquestes dues accions considerem que podem enfrontar millor els reptes que tenim si continua la situació que nosaltres plantegem, que encara durant uns mesos del 2021 continua aquesta situació.
Paral·lelament a aquesta pujada d'impostos pel 2021, el govern es planteja optimitzar el sistema organitzatiu de l'Ajuntament, millorar en eficiència i consum i revisar els serveis que ofereix el consistori.
Més coses, després de mesos reivindicant millores i la possible reobertura d'alguns locals, l'Oci Nocturn de Tarragona s'ha unit per crear una nova associació que alerta de la preocupant situació en la qual es troben. Què reclama Laura Rovira des de Ràdio Ciutat de Tarragona? Bon dia.
Entre les principals reivindicacions de la nova agrupació, alerten que la meitat de les empreses de restauració i oci nocturn del territori podrien tancar i que es perdrien fins a 40.000 llocs de treball. Des de l'associació reafirmen el seu lema, on deixen clar que el sector no és part del problema, sinó de la solució. El president de l'associació, Eduardo Benojar, ha reclamat un pla sectorial d'urgència.
3.000 milions d'euros que hem deixat d'ingressar, per això és perquè nosaltres estem en una situació desesperada i demanem ajudes a l'administració, perquè si no ho tenim aquestes ajudes, potser que ens anirem tots doncs a baix, que no tindrem que tancar.
El sector reclama la reobertura immediata i urgent dels locals d'oci nocturn i la recuperació dels horaris de la restauració, perquè si no, alerten que la situació podria ser desastrosa.
Gràcies, Laura. I més enllà de l'afectació per la pandèmia, el Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra i la CUP, no reconeix com a legítima la sentència que inhabilita Quim Torra i li manté la confiança. D'altra banda, ho ha fet en un ple que s'ha allargat fins la passada nit i en què Torra ha insistit en demanar la ciutadania que rectifiqui l'1 d'octubre. Avui fa 3 anys d'aquesta data. Precisament en motiu d'aquest tercer aniversari, entitats, partits polítics i institucions han convocat diversos actes durant aquest dijous arreu del territori. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit el segon partit de Lliga al camp del Celta. Després del debut amb golejada al campionat, els blaugrana afronten el duel de balaïdos amb la moral alta i la intenció de deixar enrere el cas de Leo Messi. De moment, ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí. Hem repassat ja els titulars i és el moment de saber què passarà en aquesta tercera hora fins a les 10 aquí al plató de Notícies en xarxa. Vanessa Rasa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Quins continguts heu preparat?
Doncs mira, avui ens centrarem molt en la data, que és amb aquest 1 d'octubre i a més per diversos motius, tots ells bastant diferents. Un d'ells per la càrrega política que té aquest dia al nostre país, avui que fa 3 anys, com dèiem, que es va celebrar el referèndum per la independència i que ens va deixar a la retina imatges molt emotives i també molt dures com aquestes que estem veient. 3 anys després preguntarem a diversos experts estudiosos del fenomen què en queda d'aquell dia i si ara es podria tornar a repetir. I a banda parlarem amb una de les cares visibles d'aquells dies, la de l'exregidor regidor de Sant Joan de Vilatorrada. Jordi Passarrodona, qui precisament aquesta setmana ha estat inhabilitat per no impedir la votació al seu municipi. Se l'ha acabat acusant de desobediència. Ens acompanyarà a partir de 9:45. Això per una banda, però dèiem que avui ens fixaríem molt en la data perquè l'1 d'octubre també és el Dia Mundial de la Gent Gran i coincidint amb aquesta efemèride s'acaba de presentar un estudi molt interessant sobre la soledat que els afecta. Una soledat que els últims mesos s'ha vist agreujada per la pandèmia i pel confinament. La factura que ha deixat entre els nostres avis i àvies no és petita, precisament. En parlarem amb l'Elisa Sala. Ella és coordinadora de l'Observatori de la Soledat de la Fundació Amics de la Gent Gran i també és autora d'aquest informe. De seguida abordem tots aquests continguts. Ara el que hem de fer és un cop d'ull al trànsit. Una informació que, com sempre, ens arriba des del RAC i de la mà del Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia, doncs avui ha estat un matí complicat, de fet, ho continua sent, ja resolta la situació de primera hora a la C66, ara continua tallada la circulació a la Rambla de Barcelona per una concentració de persones que obliga a fer desviaments al carrer de Palai i a la plaça Portal de la Pau, i també tenim, durant uns minuts, algunes manifestacions que han tallat la Ronda Litoral a l'altura del Poblenou, tot i que ràpidament s'ha restablert la circulació ja en sentit Llobregat, i en aquesta imatge també s'ha repetit a la Ronda de Dalt, doncs una manifestació que ha tallat durant uns breus instants, uns minuts, la circulació a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Ara encara, però, queden llargues aturades des del Nus de la Trinitat i també afectacions en sentit contrari des de la Bonanova. I aquest llistat d'incidències hem d'incorporar un accident a l'autovia 2 a Sant Andreu de la Barca que continua provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades en sentit Martorell. Passat el tram ja fort de l'hora punta, queden també algunes retencions a la Corona de Barcelona, a la C58 entre Sabadell i Barcelona en tots els sentits, també per entrar a la ciutat des de la C31 a Badalona i a la Pota Sud en vies com l'autovia 2, la B23 i la C32. Pel que fa a la zona del Vallès, destaquen les retencions que encara es mantenen a l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua en tots dos sentits i acabem fent una ullada a les dues rondes que, més enllà d'aquesta situació més complicada, també s'hi afegeixen aquestes aturades habituals en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé, molt bon dia. I molta atenció al temps, que ens arriba un canvi amb pluges, una altra baixada de temperatures. És el Servei Meteorològic de Catalunya. Ens amplia la informació la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de la presència d'alguns núvols. Per una banda, tenim la presència d'aquests núvols baixos en punts de la costa que s'han d'anar trencant durant aquestes primeres hores del matí, però a banda també han d'anar creuant aquests núvols prims, alguns de núvols una miqueta més mitjans i que puntualment deixaran el cel entrenyinat. I és que durant el dia d'avui s'espera també que domini el sol o més aviat el resol per la presència d'aquests núvols. També cal destacar que han de créixer algunes nuvolades a partir de migdia en zones de muntanya, al massís del Port, en punts del Pirineu, cap a les comarques de Girona, i atenció, perquè aquestes nuvolades que afectaran sobretot les comarques de Girona també han de descarregar alguns ruixats a mesura que avanci la tarda. I no es descarta fins i tot que ho faci també algun cap a l'extrem nord del Pirineu, però més aviat de caràcter feble. D'altra banda, cal dir que la temperatura mínima avui ha estat més alta per començar el dia, però d'altra banda, la temperatura màxima serà similar a la d'ahir, puntualment més alta, i per tant tornarem a parlar d'un ambient molt suau. De fet, s'esperen unes temperatures màximes d'uns 28-29 graus i aquestes més altes s'han de registrar a Ponent o bé cap a les Terres de l'Ebre. Ja per acabar, cal destacar que de cara al final del dia es formaran núvols baixos en punts de litoral central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
De retorn a la feina de molts treballadors de serveis no essencials.
La millor notícia, que s'ha superat les 10.700 altes hospitalàries.
Bon dia, són les 11, us parla.
Bona tarda, són les 8, us parla.
Bona tarda, són les 6, us parla.
Bon dia, el ministre Salvador Illa insisteix que les dades confirmen l'alentiment de l'epidèmia.
Què passa? Doncs el mateix que ha passat amb els brots i amb aquesta transmissió comunitària i a la societat en
general. Són ja 11.744 vides arrebatades, a menudo de manera cruel.
Estem a l'espera de conèixer quin és
el... La Generalitat avançarà 21 milions d'euros a les administracions locals.
Els recursos pedagògics i
i tot tipus de consells i instruccions.
Sí, sí, per les 11 al
butlletí. De la Covid-19 a les
11. I la seva atenció segueix els protocols marcats
per... prop de 1.500 mascaretes.
Ja sigui per poder teletreballar.
En xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 11 del matí entrem ja en matèria. Dèiem que avui teníem continguts preparats i vinculats molt en aquesta data, amb aquest 1 d'octubre. Avui fa 3 anys del referèndum de l'1 d'octubre, una fita de l'independentisme sobre la qual no hi ha un relat unitari. Què va suposar tot plegat? En va sortir cap tipus de mandat del seu resultat? I a dia d'avui, tal com estan les coses ara mateix en la política catalana, es podria fer un altre referèndum com aquell? Són preguntes que hem volgut formular a diverses persones que van analitzar a fons el fenomen, els periodistes Xavi Tedó i el Guillem Martínez, i també l'escriptor Jordi Amat. Tots ells han escrit llibres vinculats a aquell fet, a aquell fenomen, a aquell esdeveniment, a aquell 1 d'octubre que, com dèiem, ens ha deixat a la retina moltíssimes imatges, algunes més emotives, d'altres realment molt dures. Ara es tornen a mirar aquella data 3 anys després.
Què va suposar l'1 d'octubre de 2017?
El que suposa és l'exercici de desobediència tant institucional com civil més important dels darrers anys de la història d'Europa, i alhora representa, doncs, el triomf de l'autoorganització popular, perquè tot i que hi havia una direcció política, sense la implicació de milers de persones, ja sigui participant en el trasllat de les urnes com en la defensa de les escoles, no hagués estat possible aquest referèndum.
Jo he arribat a la conclusió que el que passa és que s'escenifica a través d'una mobilització un referèndum, però finalment és una escenificació, però la mobilització és tan intensa que acaba creant un buit de poder a l'Estat, fonamentalment el poder executiu, durant unes hores, i això crea una inestabilitat que no s'ha tancat.
El fet determinant va ser la repressió de l'Estat. Va ser descomunal. A les ciutats, una part de la ciutadania va descobrir el que ja sabia l'altra part, i és el caràcter violent de la policia. I després va venir el discurs de rei, que també és un altre fet simptomàtic del posicionament de l'Estat en tot això, no? Un posicionament més enllà de la raó, també.
En quin moment ens trobem i què queda de tot allò?
Ens trobem en un escenari que situa l'independentisme en un estadi, doncs, de forta repressió, que s'han curat les ferides i encara queden recels entre ells, sobretot entre JxCat i Esquerra, doncs, per tots els fets posteriors a la proclamació de la República, l'aplicació del 155 i tota la judicialització del procés, l'exili, la presó, ha suposat, doncs, que hi hagués una paràlisi a l'hora d'implementar la República.
Hi ha una cosa molt òbvia que queda, que són les ferides d'una batalla perduda, una batalla que perd l'independentisme, i em sembla que amb l'independentisme la perd el conjunt del país, i les mostres evidents d'aquestes ferides és la situació dels presos polítics, dels exiliats i de tots els processos judicials en marxa que no s'han aturat. Crec que queda també per una part del país una certa esperança, i majoritàriament queda la sensació que seguim aturats en aquell moment, que no hem sabut com sortir-ne.
No queda res, vull dir, s'ho vam pelar molt ràpid. Queda un llenguatge. Aquesta és la meva sorpresa. Jo imaginava que tot això inclusionaria quan es llegeix la gran separació entre llenguatge i realitat que va succeir. No ha passat això. Continua, però continua ja com a llenguatge en solitari. I això és perillós perquè és un dels trets de l'extrema dreta europea, aquest llenguatge no confirmat a la realitat, tota aquesta dinàmica conscient i abusiva del llenguatge.
Es podria tornar a produir un 1 d'octubre en els propers anys?
A dia d'avui i a curt termini em sembla molt improbable, perquè l'acumulació de forces que van portar aquell moment en què es va intentar efectivament una ruptura es van malbaratar. I acumular forces no és una feina d'un dia ni de dos, sinó que demana una mobilització sostinguda durant el temps, i no s'ha tornat a produir, i les circumstàncies sanitàries en les que estem, a més, ho impedeixen.
És evident i és obvi que per tots els fets posteriors doncs, hi ha de passar un període de temps doncs, comentàvem abans de curar-se les ferides, de llepar-se les ferides, però és evident que hi haurà un nou embat amb l'Estat més tard o més aviat, perquè així ho demana una àmplia part de la societat catalana.
Podria haver un 1 d'octubre cada dia, perquè la política a Espanya és un fet tan plàstic que ho assumeix tot i per ara ho ha assumit tot a Catalunya, ho acabarà assumint tot a Espanya. De fet, Espanya ja s'està assumint tot. El que passa en realitat és una crisi democràtica, social, de règim i econòmica, descomunal, més amb la Covid, no?
Ferides que no es tanquen, temps perdut, esperança, són diversos dels conceptes que hem pogut escoltar en aquest reportatge, que per cert han elaborat de forma excel·lent els nostres companys David Fleta i Marc Rodríguez. Són algunes opinions que hem volgut recollir 3 anys després d'aquell 1 d'octubre. Un 1 d'octubre que no ens passi per alt, que va tenir com un dels grans escenaris o un dels llocs on la repressió va ser més forta al municipi de Sant Julià de Ramis, a Girona. Des de llavors aquest municipi de fet s'ha convertit en una mena d'icona del referèndum, fins al punt que cada any els seus veïns han repetit simbòlicament el referèndum que la Guàrdia Civil va reprimir. Aquell episodi ens deixava de fer les primeres imatges duríssimes del que hauria de venir hores després. Tot just era, doncs res, les 9 del matí, quan passava tot plegat, quan obrien els col·legis. Anem fins allà amb les companyes de Televisió de Girona, l'Anna Gibernau i la Clara Vicenç. Clara, què tal? Molt bon dia. Ets just, veig, al pavelló on tots teniu a la retina aquelles imatges de la càrrega, no?
Bon dia, doncs sí, estem aquí al pavelló de Sant Julià de Ramis, un pavelló que aquell 1 d'octubre, fa 3 anys, no va poder votar perquè la Guàrdia Civil va carregar contra els manifestants que hi havia a fora i finalment es van portar les urnes. Aquest pavelló, doncs, va ser notícia per totes aquestes càrregues, però els habitants no van poder votar, sí que van poder anar a altres poblacions després a votar durant el referèndum, però aquí a Sant Julià no van poder, sí que des del poble es va quedar aquesta espineta de no poder votar aquell dia, i cada any l'1 d'octubre intenten votar una votació, com deies, que tingui a veure amb aspectes del poble. Parlem de tot aquest tema amb l'alcalde de Sant Julià Ramis, Marc Puigtió. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dèiem, l'1 d'octubre del 2017 va ser una data molt important. Tot Catalunya quasi bé es va fixar amb el que estava passant a Sant Julià, una cosa que vosaltres recordeu molt bé, evidentment, i que com a poble tampoc oblideu, no?
No podem oblidar, no, veure la Guàrdia Civil com entrava en aquest pavelló brutalment contra els nostres veïns i veïnes, doncs és una cosa que ens quedarà marcada per tota la vida, no?
Aquell dia es van emportar les urnes, no vau poder votar. Es podria dir que Sant Julià de Ramis no va poder votar aquell dia, però un any després sí que vau intentar fer una votació simbòlica perquè el pavelló pogués convertir-se en una seu electoral d'aquell referèndum de l'1 d'octubre, no?
El que vam veure el 2017 va ser que tots ens vam unir, tots els partits, totes les assemblees, l'Òmnium, tots junts per votar. Per tant, el que ens vam quedar va ser aquest fet, no? Que era que l'1 d'octubre treballàvem tots conjuntament per votar. Vam recollir això i el que vam fer des de l'Ajuntament, doncs, cada any una consulta. L'any passat ja vam fer la primera consulta, que era preguntant al nostre poble si volia que l'1 d'octubre fos festiu o no. Vam aprovar-ho per ple, per tant, l'any que ve, el 2021, serà el primer any que Sant Julià de Ramis el 1 d'octubre serà festiu, i aquest any doncs, fem aquesta segona consulta que posarem a preguntar als nostres veïns i veïnes quin nom volen que li posem a la plaça de carrer Juli Garreta, si plaça la Monarquia o plaça la República.
És una plaça que fins ara no tenia nom, per tant és una decisió que s'havia de prendre al poble i suposo que era una oportunitat perfecta aquest 1 d'octubre perquè els ciutadans votin quin nom volen, no?
Sí, exacte, no tenia nom, per tant el que vam tenir molt clar era que el discurs del rei després de l'1 d'octubre de les càrregues policials ens va afectar molt com a poble, perquè nosaltres vam ser un dels pobles afectats, i era un moment, ja que es parla tant de la monarquia sí o monarquia no, doncs de fer una consulta. Les consultes estan prohibides sobre monarquia sí o monarquia no, però no està prohibit que un ajuntament pregunti sobre el nom d'una plaça. Per tant, posem a disposició les nostres veïns i veïnes que avui a la tarda de 4 a 8 puguin venir a decidir si volen que sigui plaça Monarquia o plaça República.
També hi ha una votació paral·lela a Medinyà, que és un poble que està escrit, es podria dir, a Sant Julià de Ramis, que té una pregunta diferent perquè, evidentment, els carrers, les places també són diferents.
Exacte, també a Medinyà, doncs el que hem anat fent cada any ha sigut aquestes consultes, i aquest any el que fem és també posar el nom d'una plaça, si els veïns volen o no, que és quin nom volen que li posem a la plaça del local social, si 4 de juny o no. 4 de juny va ser el dia que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de restitució del poble de Medinyà, per tant creiem doncs, que és un bon nom per posar-li en aquesta plaça.
Les votacions aquest any seran a la tarda, sí que altres anys havíeu fet durant tot el dia, però per la pandèmia i també perquè aquí s'està fent part de classes de l'escola, vau creure que era millor concentrar-ho només en unes hores de la tarda.
Sí, exacte. Aquí ara mateix, doncs, degut a que tenim una escola, el Castellum, doncs, que necessitava espais, els van posar a disposició a les aules. Ara mateix els nostres alumnes de 6è estan fent classe aquí en el pavelló. Per tant, vam creure oportú que només es pogués votar i vam decidir doncs, fer de 4 a 8. Així també doncs, els veïns que puguin assistir a la votació poden gaudir de tots els actes que hem fet també a la plaça de l'1 d'octubre d'aquesta tarda.
Quins són els altres actes paral·lelament que es faran aquestes votacions d'avui?
A les 6 de la tarda presentem un llibre d'en Terraza, que és un escultor que també és escriptor, que va escriure un llibre sobre poemes de la monarquia, per tant ja ve lligat amb la consulta que fem avui. A les 7 ve Antoni Albà, també és un espectacle que ens farà aquest còmic que imita el rei, i tot seguit doncs, també doncs, tindrem el resultat d'aquesta consulta i música com cada any.
Sí que l'1 d'octubre va ser una data especial, ho dèiem, hi va haver càrregues policials, fins i tot van causar desperfectes aquí al pavelló. Com a Ajuntament, des del primer moment sempre heu defensat que l'Estat és qui ha de pagar totes les reparacions que vau de fer. Quan arriben aquestes reparacions, a quin moment judicial es troba totes aquestes reclamacions?
Sí, tothom va poder veure com la Guàrdia Civil aixafava moltes de les portes, la de l'accés i també la de les nostres aules. Eren portes que estaven obertes, per tant no calia haver-les trencat. Per això doncs, el que fem és reclamar la reparació d'aquests desperfectes, que puja per valor de 13.000 euros, i ja el 2 de desembre doncs, anem a judici, si tot va bé a Madrid, depèn de com estigui la situació de la pandèmia, anirem a aquest judici a Madrid a defensar doncs, que és l'Estat que ha de pagar la reparació dels desperfectes que va causar en aquell dia. No?
Un procés que va començar des del 2017 mateix i que al final s'ha estat allargant en el temps perquè hem anat presentant requeriments i diversos passos judicials que eren necessaris per arribar finalment a aquest judici que podreu fer ara.
Sí, veiem doncs, com tot el que ve relacionat a l'1 d'octubre depèn de quin costat estigui, o corre molt o va molt lent. En aquest cas el nostre costat va molt lent, però aviam si aquest 2 de desembre podem anar a Madrid a defensar allò que és totalment just, que ens paguin aquestes reparacions.
Ho dèiem, cada any a Sant Julià l'1 d'octubre s'ha fet una tradició fer consultes populars, però no podeu votar amb les urnes, evidentment, que teníem aquell 1 d'octubre del 2017 perquè les va requisar la Guàrdia Civil, però sí que n'heu aconseguit de veïns perquè la part simbòlica de poder repartir aquest referèndum sigui present cada any, no en aquestes votacions?
Sí, ara no la tenim aquí encara present, però aquesta tarda hi haurà un dels veïns que ens portarà una urna de l'1 d'octubre i tots els veïns doncs, podran votar amb la urna de l'1 d'octubre, tal i com hauria sigut en un procés normal i democràtic en un país democràtic, no? Que no és el que estem vivint ara.
No sé si creieu que és necessari fer aquestes reivindicacions de l'1 d'octubre, continuar apostant per aquestes votacions i recordar que Sant Julià de Ramis, com molts altres pobles, la democràcia sempre es defensa des del primer moment.
Creiem des de l'Ajuntament que és un dels fets més bonics potser que podem fer pels nostres veïns i veïnes, poder tornar a posar aquestes urnes al mig del pavelló, que era on estan a l'1 d'octubre, i que els nostres veïns puguin venir caminant i entrant tranquil·lament fins a votar, que és el que hauria d'haver sigut aquell 1 d'octubre, no? I no va poder ser. Per tant, és un gest des de l'Ajuntament doncs, posar a disposició les urnes una altra vegada, i cada any doncs, haurem de pensar en una pregunta que no és gens fàcil, que pugui vincular el poble i que també sigui en clau de país.
Doncs Marc, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per venir.
Ja ho hem vist, aquí Sant Julià celebren l'1 d'octubre amb votacions, com ha de ser, i recordant també aquell 1 d'octubre del 2017, que molts recordem encara.
Com dèiem, tot un símbol, Sant Julià de Ramis, bàsicament, aquell 1 d'octubre. Gràcies, Clara Vicens, de Televisió de Girona. Una data d'aquelles en què jo crec que tots seríem capaços de contestar aquelles preguntes de què estaves fent o on estaves l'1 d'octubre del 2017, perquè són dates que es queden clavades a la memòria de moltíssima gent. I tres anys després, a veure, com estem? Doncs sense president, inhabilitat aquesta setmana i amb una legislatura esgotada. Just ahir el Parlament aprovava una resolució de suport a Quim Torra i se li manté la confiança, tot i les circumstàncies. De fet, la cambra no reconeix com a legítima la sentència del Suprem i dona suport al govern excepcional. Tot plegat s'ha escenificat en el ple monogràfic en què el 131è president de la Generalitat denunciava la persecució que assegura que ha patit i ha tornat a plantejar el caràcter plebiscitari de les pròximes eleccions. En la seva intervenció, de fet, Torra va tornar a reivindicar la desobediència.
Amb la voluntat de ruptura democràtica de les institucions i la desobediència civil, cívica i pacífica de la ciutadania. És el 14 d'abril i és el 1 d'octubre. No hi ha una altra manera d'independitzar-se.
I, de fet, quines reaccions hi va haver en aquest plenari? Doncs des de l'oposició es va criticar el ple i els socialistes, de fet, no van assistir. De la seva banda, per exemple, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa i Jessica Albiach dels Comuns van criticar el mandat de Torra.
Torra volverà porque va a tener que explicar las cosas y nosotros no vamos a parar hasta destapar el inmenso agujero negro que han creado ustedes con las cuentas de la Generalitat para sufragar toda la fiesta del procés.
De què serveix l'autocrítica si volen tornar a ensopegar en la mateixa pedra? De què serveix l'autocrítica? O sigui, ara vostès volen tornar a caure en l'èpica del plebiscit i en l'èpica de superar el 51%. Ara, també és cert, no saben per a què. De fet, diria que no ho saben massa bé ni vostès.
Tot això és el que passava ahir al Parlament, un petit recull d'algunes de les impressions que es van poder escoltar. El que farem ara aquí, després de la pausa de 3 minuts, serà escoltar les reflexions que ens deixarà l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Passarrodona, inhabilitat també aquesta setmana. Recordaran la seva cara perquè és aquell regidor que portava un nas de pallasso el dia 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Tornem en 3 minuts. Fins ara.
Today we're going to teach you some vocabulary related to machines.
Exactly. So I have a nut and a bolt.
How strange. Where did you get them?
Oh, well, it's a long story. I wanted to print out an exam, but the printer wasn't printing anything. So after checking that everything was okay, I decided to call the IT department. But the problem is, I pushed the button repeatedly, but the printer wouldn't shut down. The button just kept on flashing.
But didn't you just keep the button pressed for a few seconds?
No. Anyway, I saw no other option than to...
What, don't tell me. You just unplugged the printer while it was on.
I didn't know what else to do. The thing is, the printer had started to print, so when I unplugged the printer...
So you had to plug the printer back in, turn it on, start over. What a nightmare.
Well, I wish it had been that easy. When it turned on again, the printer was jammed. It was stuck, so I had to pull the paper sheet out, but it was just too stuck.
Okay, normally it's not that difficult. You just have to lift the cover and then look for a small lever. Then you pull the lever and the paper becomes loose, so you can take it out.
Oh, really? Well, I didn't know that. Anyway, so I just kept on pulling on it harder and harder, and then eventually the paper came out.
Right, when it comes to machines, forcing is not the best way to go. Anyway, did you work it out?
Not exactly. I sent the order to print from the computer, but then a message popped up. It said that the ink cartridge was clogged. That is, the ink had dried or something and it was obstructed, it couldn't come out.
Right, so don't tell me. You tried to replace the ink cartridge and then it all went haywire. Right, and you tried to set the printer apart and it ended up with this nut and bolt.
Well, no, I found this bolt and nut on my way here. I just liked it.
Right. Well, at least everything had a happy ending.
Actually, well, I wouldn't use the Wi-Fi.
Oh, there's no Wi-Fi. What have you done?
Well, as I told you, this is a very long story.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí. De fet, no deixem encara les notícies vinculades a l'1 d'octubre, perquè just aquesta setmana, bé ho saben, s'ha conegut la sentència que ha inhabilitat l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Passarrodona, a 14 mesos d'inhabilitació i a una multa de 2.100 euros. En aquest cas, se l'acusa d'un delicte greu de desobediència a l'autoritat per no impedir la celebració de la consulta de fa 3 anys. Recordem que també va ser una de les cares visibles de les concentracions del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Segur que aquesta imatge la tenen molt present, per estar-se al costat d'un guàrdia civil amb un nas de pallasso. Una sentència que, a més, ha coincidit amb el temps amb la que també ha deixat fora de joc el president de la Generalitat, Quim Torra, en aquest cas per l'afer de la penjada de les pancartes. Ja podem parlar amb Jordi Passarrodona. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Jordi, quina coincidència, no?, ser notícia al costat del president, en tots dos casos per desobediència, a més.
Sí, és molt curiós, o no tan curiós, perquè jo crec que ja ho van preparar expressament de treure la notícia el mateix dia i la mateixa hora, que també coincidia amb el judici amb Tamara Carrasco. Jo crec que aquell dia va interessar que sortissin totes aquestes sentències i el tema del judici com a notícies del dia per tapar altres coses, saps?
Per tant, una cortina de fum, a més amb una setmana que és la de l'1 d'octubre, potser que per tapar tot el que està passant a Madrid amb la Covid, per exemple.
Per exemple, aquesta, perquè el dilluns la notícia era com estaven a Madrid amb el tema Covid, amb tot el tema sanitari, però l'endemà vam viure tots la sentència també del cas Bankia, no?, que és una vergonya absoluta aquella absolució, no? Aquí et condemnen per votar, et condemnen i t'inhabiliten per votar o per posar una pancarta, i fins i tot també en judici acusat de terrorisme inicialment i després de desordres públics per un simple WhatsApp o una màscara, i en canvi robar mils de milions resulta que acabes absolt, no? Aquesta és una mica la sintomatologia que té aquest país i que per això reivindiquem d'una vegada poder-ne sortir i proclamar la República Catalana.
Tu te l'esperaves, aquesta sentència, inhabilitació i multa?
Mira, és molt curiós perquè des del primer moment que vaig veure, perquè no cal oblidar que primer jo vaig ser víctima també d'un informe fals de la Guàrdia Civil, que gràcies a la feina ingent dels advocats, que aprofito per agrair aquesta justícia gratuïta que ens han proporcionat a tots, perquè si no no ens en sortiríem, es va demostrar que aquell informe era fals. M'acusaven de delicte d'odi, de lideratge tumultuós, de resistència greu a les autoritats, en aquell cas, i fins arribaven a demanar-me delicte de presó, bé, no, pena de presó ja directament. Allò va quedar desmuntat, però curiosament la jutgessa, en lloc d'arxivar el cas al 100%, arxiva els casos dels alcaldes de Callús i de Fonollosa, i el meu el manté obert perquè diu que jo vaig desobeir greument a les autoritats. Això va ser una sorpresa, però per mi, sempre he dit als advocats que no era tan sorpresa, perquè des del primer moment vaig veure que hi havia com una operació de càstig i de venjança per la imatge icònica que havia fet el Departament de Governació al costat del Guàrdia Civil. Que aclareixo, la protesta la vaig fer al Departament de Governació i no al d'Economia, que és allà on vaig arribar primer,
De fet, tu sempre has dit que et tenien més ganes, no tant potser pel tema de les urnes a l'escola Juncadella, sinó doncs, perquè s'havien quedat amb la teva cara pels fets del 20 de setembre i necessitaven com un símbol, una icona, necessitaven algú pel qual havien d'anar. Tu sempre has tingut aquesta sensació.
L'he tinguda i ha quedat ratificat fins i tot en seu judicial. Mira, els dies posteriors al 20 de setembre, des del Foro de Guàrdia Civil es vaig començar a rebre amenaces, fins i tot amenaces de mort, que van estar denunciades, però curiosament tots aquests delictes han quedat en no res, no sabem com està el tema, després de 3 anys cap notícia ni l'esperem. Però ja veiem que no els havia agradat ni havien entès el que simbolitzava una protesta clau, que és el nas de pallasso, és l'eina de pau per excel·lència, i el que fa és treure transcendència davant d'una imatge molt bèstia, que és un cos armat en una conselleria per anar a fer un escorcoll, que es podria passar molt desapercebut fent l'escorcoll a l'interior, i no calia aquell desplegament pràcticament militar a les portes, no? Que anaven a marcar paquet. L'únic que pretenia amb aquella protesta era, dintre de les accions no violentes, protestar simbòlicament i demanar pau i concòrdia i diàleg. Això no es va entendre i van començar els insults, les amenaces, etc. Inclús després, ara en seu judicial, hi ha el comandament de la Guàrdia Civil, que van venir a fer les intervencions de l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada, ja va reconèixer directament que sabien que em trobarien en aquest col·legi electoral. Això té un nom, persecució i operació de càstig. Més proves encara. Les porres es fan servir a l'escola Juncadella únicament contra mi, no? Els 4 cops de porra. Primer només activen a la gent i les arrastren i els treuen. A mi utilitzen les porres i busquen directament tota la zona dels testicles. O sigui que es veia des de molt lluny que això era una operació de venjança, de càstig, vulgui dir com vulguis, però que realment és això, no? Una cosa que no van saber entendre i que van decidir reprimir.
Amb tot el que ha passat des d'aquell octubre del 2017 i veient també tot el que està passant aquesta setmana, tu creus que hi ha vencedors i vençuts, Jordi?
És difícil d'explicar tot això. Jo crec que no podem parlar ni de vencedors ni de vençuts. Jo sempre explico a la gent que no hi ha volta enrere, que Catalunya esdevindrà una república independent. Ja, és que és impossible que la gent afluixi i que tirarem endavant. I que hem de conviure amb totes les persones. Aquí em fa molta gràcia quan partits polítics estan dient que el 50%, només del 50% de la societat no està d'acord amb la independència. Potser sí, potser no. Caldria de fer realment el referèndum ja es va fer, però si el féssim realment vinculant, potser s'endurien alguna sorpresa i per això no es dona el permís per fer-lo. De totes maneres, pensem que, com que això és un camí irreversible, tardarem més o tardarem menys, jo sempre explico que tota aquesta gent que ens diuen improperis, que ens insulten, que fins i tot ens maltracten, jo mai responc a aquestes provocacions, perquè aquestes persones, sobretot si viuen a Catalunya, són catalans de ple dret com nosaltres mateixos. I per tant seran ciutadans d'aquesta nova república catalana. I que ningú dubti que potser persones que ara estan insultant i llançant improperis, quan vegin les virtuts d'una república catalana, d'un estat nou constituït, potser seran els grans defensors d'aquesta república catalana. Per tant, intentar escoltar a tothom, però continuar tossudament alçats i reivindicant el dret a decidir del nostre país. Per això no hi veig ni vencedors ni vençuts. Jo crec que estem... El que fa falta és una empenta decidida en polítics decidits que realment implementin els resultats de les urnes.
Tu ara fa uns mesos vas decidir trencar el carnet d'Esquerra Republicana, estaves realment enfadat amb el partit, amb el bloc sobiranista, ara estàs inhabilitat com a regidor, t'has convertit, no sé, com una mena d'outsider, per dir-ho així, no? de la causa. Com penses continuar defensant en allò que creus?
Doncs tal com estic fent ara, i parlant clar i sense cap tipus d'embuts. Ja vaig deixar el partit més que res per la discrepància de que sempre demanaves, escolta, per què no hi ha unitat, per què no anem tots a una, estar en el pla de Lledaneres m'ho demanava molta gent, intentes parlar-ne amb els polítics et parlen només d'estratègia de partit i que deixis treballar el partit. Suposo que això en algun moment de la història és necessari, però en aquests moments que estem vivint, el que necessita la població és respostes, i quan no hi són, discrepes, i primer renuncies a tots els càrrecs, perquè vaig fer aquest camí. Primer vaig renunciar a tots els càrrecs, era conseller comarcal, era regidor, i era també membre de la permanent comarcal del Bages d'Esquerra. Vaig decidir no tenir cap càrrec per no ser presoner fins i tot d'un petit sou, no?, per poder dir el que et sembla. I estava discrepant amb el col·lectiu d'Octubre. Però vaig veure que des de dintre del partit no faríem res amb decisions que no en teníem quan és un partit assembleari, i ja quan Esquerra decideix, sense consultar les bases com ha fet històricament, donar suport a la tercera, al tercer estat d'alarma en plena pandèmia, i que hi havia un estat militaritzat a l'altra banda, no cal oblidar aquests militars, que és els que ens donaven les novetats cada dia, això no ho vaig entendre, no ens explicaven res, i aquell dia vaig decidir que deixava la militància amb molt de dolor. Per tant, no és ni amb retrets ni amb això, sinó que veig que els partits, ja ho diu el nom, partit vol dir part, i per tant fan estratègia de part, i allà no m'hi sento còmode, i per tant decideixo passar a l'activisme des de la base, des del poble, i poder parlar claríssimament, s'entengui bé o no s'entengui bé, però sí que és un lliure exercici absolut de la llibertat d'expressió, i em sento molt còmode d'aquesta manera.
T'entenc perfectament, i ho has dit de forma molt, molt clara. Jordi Pessarrodona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts. Molta sort i encerts, que vagi bé. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i hem de reivindicar l'esperit del 1 d'octubre, avui, 3 anys després. Penseu que el nostre cor encara se'n recorda d'aquella data, que va ser una apoteosi de la democràcia, però que també va ser un dia d'una extrema violència d'un estat repressor que no va entendre que els demòcrates només volien votar.
Queda dit. Gràcies, Jordi, una abraçada. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Adiós. Bon dia.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
I ja dèiem que avui parlaríem molt del que significa aquesta data de l'1 d'octubre, ara ja no tant amb la qüestió política, que és la que ens ha estat ocupant fins ara, sinó que parlarem de l'altre 1 d'octubre, perquè avui és el Dia Mundial de la Gent Gran. I això ens fa pensar moltes coses que han passat, per exemple, els últims mesos, o que ja fa anys també que passen. De seguida entro al detall de per què ho dic això. Doncs perquè si abans de la pandèmia la soledat, per exemple, ja era un dels problemes que més afectava la gent gran, la irrupció de la Covid-19, el confinament i sentir-se grup de risc ha agreujat més aquesta sensació en el col·lectiu de la gent gran. A Catalunya, un 40% de les persones que viuen soles tenen més de 65 anys. I d'aquestes, 8 de cada 10 són dones. Són dades i conclusions de l'informe que ha elaborat per l'Associació d'Amics de la Gent Gran i la Taula del Tercer Sector, que tot just s'ha presentat aquesta setmana i de la qual avui en volem parlar també en aquests últims minuts de Notícies en Xarxa, com dèiem, en el Dia Mundial de la Gent Gran. Ens acompanya l'Elisa Sala. Què tal, Elisa? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda a Notícies en Xarxa. Ella és l'autora d'aquest informe, és coordinadora de l'Observatori de la Soledat d'Amics de la Gent Gran i també és experta en polítiques d'envelliment. Una cosa és viure sol, que és molt lícit, molt legítim, i una altra cosa és sentir-se sol. A quina banda tenim a molts els avis i àvies del nostre país?
Bueno, jo crec que és important fer aquesta diferenciació, perquè també hem d'entendre, tots i totes, que ens podem sentir sols, tot i estar acompanyats. És a dir, o sigui, una cosa és viure sol, que això pot ser una situació escollida i és objectiu, i una altra cosa és sentir-se sol o sola, no? Que això té a veure amb una discrepància entre les relacions que nosaltres tenim i aquelles que nosaltres voldríem tenir. És a dir, són suficients? Em donen tot allò que necessito? Em fan sentir segura, bé, confiada? Si no passa tot això, és molt possible que ens sentim sols o soles. Sí? Llavors, sí que és cert que el fet de viure sol o sola avui en dia i el fet de ser gran, la majoria de vegades, és una situació sobrevinguda i no escollida, no? Té a veure, sobretot, amb la viudetat. Amb la qual és molt possible que aquelles persones grans o aquelles dones grans que avui dia visquin soles tinguin risc de patir soledat no desitjada.
També sí? Potser perquè aquests avis i avis, aquesta gent gran, ens hem convertit tan individualistes en aquesta societat que hem perdut una mica el concepte de tribu i de família, vull dir.
Sí, o sigui, de fet, el dossier que hem elaborat i que hem publicat té com a títol La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social, no? Justament perquè nosaltres pensem que estem en un moment de canvi de paradigma. És a dir, la soledat ja no és quelcom individual d'aquella persona estranya o rara que no sap com relacionar-se, no? Hem de pensar també com estem funcionant com a societat i si estem afavorint aquest sentiment de soledat no desitjada, no? Sobretot en ciutats grans, amb una urbanització accelerada, amb un individualisme creixent. Hi ha molts autors que ens estan parlant d'això, no? Llavors, això ens fa pensar també que no hem de culpabilitzar només a les persones i responsabilitzar a les persones d'aquest sentiment i de l'impacte que aquest sentiment té en la salut i qualitat de vida de les persones, sinó que ens hem de responsabilitzar també com a societat i fer alguna cosa i fer-nos càrrec també com a societat.
Per tant, aquesta societat els hi fa nosa a la gent gran? Allò de no és país para viejos, no? Com la pel·lícula. Sembla com un cop arribes a determinada edat i més amb determinades dolències, segurament ja... ja els apartem,
sí,
per dir-ho així.
Sí, bueno, jo crec que la Covid i la gestió de la crisi de la Covid, pel que fa a les persones grans, és una mostra de tot això, no? O sigui, ha sigut bastant flagrant tot el que ens ha passat. I una cosa que a nosaltres ens feia molt mal era com aquesta despreocupació, no sé com dir-ho, no? Ho posaria entre cometes, no? Però semblava que fos la població en risc, la població gran... no fos tan dolent com si fos la població jove, no? O sigui, també els mitjans ho han tractat una mica així i ha sigut bastant flagrant i bastant dur en tots els sentits.
Ens trobem amb una pandèmia, amb un confinament, amb una ordre de tancar-nos a casa. Clar, per totes aquestes persones que viuen soles, de cop i volta al seu món, que ja és petit de per si, es fa encara molt més petit perquè es queda tancat a les parets de casa seva. Ara, si ens ho mirem mig any després... quina és la factura que ha deixat aquell confinament, aquella soledat sobrevinguda i agreujada segurament per moltes d'aquestes persones? Què en queda o què ha quedat?
Bueno, jo penso que hauríem d'aprendre molt de com hem fet les coses durant aquesta crisi, no? I extreure aprenentatges sobretot per no repetir els mateixos errors.
Coses malament, entenc que hem fet.
Sí, coses molt malament. Suposo que coses ben fetes també les hem fet, però coses molt malament. Una de les qüestions que crec que ha sigut molt greu ha sigut l'homogenitzar, no? El grup d'edat de persones grans realment és el grup d'edat més divers que hi ha en aquests moments. No trobem la mateixa diversitat en el grup entre 20 i 45 que entre 65 i 100 anys. És tremendament divers i és cert que hi ha molta gent en situació de dependència, però també és cert que hi ha molta gent en una situació d'autonomia, vida participativa i vida activa en la comunitat, no? I la projecció que s'ha fet durant la pandèmia de les persones grans ha sigut d'un únic col·lectiu fràgil, vulnerable i malalt, quan aquesta realitat no es correspon amb la realitat de les persones grans, no? Llavors, crec que la pandèmia hi ha hagut diferents situacions. Hi ha hagut persones grans que ja estaven confinades abans, que ja se sentien soles abans, no? I que ja portaven anys sense sortir de casa i que aquest confinament pues no els hi ha afectat tant, perquè ja estaven acostumades a això. Hi ha moltes altres persones grans que eren perfectament autònomes, que tenien una vida molt activa en les seves comunitats, en els seus barris, és a dir, anaven al casal de barri, al centre cívic, totes aquestes coses, i de cop i volta se'ls hi ha tallat tota aquesta possibilitat de fer les seves activitats. I aquí entrem també en una qüestió en la que jo, per exemple, he pogut fer les meves classes de ioga online. Ells no. No se'ls ha donat aquestes alternatives. Amics de la gent gran, per exemple, abans de la pandèmia, teníem a 1.400 i pico persones a Catalunya, només. Estic donant dades de Catalunya. Durant la pandèmia vam obrir l'atenció a unes 190 persones més que ens van trucar dient jo no em sentia sola, jo sortia al carrer, jo feia activitats, però ara sí que em sento sola, no? I aquesta part del grup d'edat de persones grans s'ha obviat durant la pandèmia. I una altra qüestió, evidentment, ha sigut la situació dels entorns residencials i la soledat i l'aïllament que s'ha viscut
ara,
en aquests entorns.
Ara entrarem en el tema de les residències, però m'agradaria encara redundar un pèl més en el tema de les activitats que hi ha per gent gran. Veia, com tu dius, hi ha gent gran, gent de més de 65 anys, que se sent molt jove, que fa moltes coses, però, com deies, es van tancar centres cívics, tallers, casals d'avis, no han reobert molts d'ells encara. Tu reivindicaries que cal recuperar aquests espais per la gent gran?
Per suposat, o sigui, no entenc com s'ha planificat la volta al col·le, s'ha planificat la volta a l'oficina i no s'ha planificat la tornada a les activitats de les persones grans. Què vol dir això? O sigui, estem entrant en una discriminació flagrant. O sigui, què vol dir? Estem parlant de que totes les persones tenim el mateix dret a desenvolupar les nostres activitats i el mateix dret de lliure elecció, escollir allà on volem anar i el que volem fer. És una situació de discriminació molt flagrant, no sé si està deixant, no? És flagrant el que ha passat amb els nens i amb les escoles, però on està tota aquesta veu? i totes aquestes propostes. O sigui, jo penso que a mi m'ha alarmat molt que no hi hagi més alarma social davant d'això, no? I que la gent no s'alarmi més davant de, realment, és que s'estan vulnerant drets fonamentals de les persones.
S'està actuant amb molt de paternalisme amb les persones grans, vull dir, protegir-los, cuidar-los, que no surtin, que també, no facin...
També. Se'ls està infantilitzant a persones de 90 anys, de 80 anys, que tenen perfecta consciència de què són, qui són, què volen i cap a on volen anar. Estem decidint per ells i per elles. No se'ls està donant veu. És molt, molt greu el que està passant realment, no? I a més, sembla ser que no s'està pensant en possibles rebrots, doncs com actuarem, no? O com farem per garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones grans en relació a la resta de població. No s'està actuant al respecte en aquests moments, no s'està planificant massa cosa. I això és greu, evidentment que ho és.
És interessant aquesta reflexió perquè durant tots aquests mesos de pandèmia ens hem fixat molt en la gent gran com a grup de risc, però sobretot hem mirat molt, com deies, les residències, que potser és el símbol del que és la senectut al nostre país, tot i que acabin gent doncs, que segurament necessita ajuda per les malalties que pateixen. Es van tancar les residències a Calicanto durant moltes setmanes, no es permetien visites, no es permetia que entrés i sortís ningú que fos extern a aquests centres. Com veus totes aquestes decisions que es van prendre, que es van bunqueritzar a les residències? Com ho veus tot plegat?
Veig que és una situació molt complexa, que és un sector molt precaritzat i que ja portàvem molts anys demanant un canvi en aquest sector. O sigui, la Covid en el fons el que ha fet és fer esclatar una cosa que ja estava molt, molt patent i que en el sector ja dèiem, no? O sigui, el model residencial i el model de cures de llarga durada s'ha de reformular de cap a peus, i això la Covid ens ho ha deixat molt, molt clar també. El que ha passat amb els entorns residencials ha sigut molt greu en molts sentits. Per començar, tu pensa que la residència, una residència de persones grans, en teoria és la llar de les persones grans, i així es concebeix. I tu, si et poses malalta i no pots anar al CAP o no pots anar a l'hospital, el metge va a casa teva. En el cas de les residències no és així. És casa d'aquestes persones, però no és així. No ha sigut així. Va un cop a la setmana... Bueno, és diferent. No hi ha una coordinació clara. Amb la qual cosa, durant la pandèmia, això ha esclatat, evidentment. Però s'han de medicalitzar les residències? Jo sóc partidària de que no. De que no, perquè les residències són llars. El que s'ha de garantir és el dret d'accés a la salut allà on visquin les persones, no? I això ha sigut una de les situacions que s'ha viscut, i bastant, bastant greu. De fet, no ha sigut només en l'entorn català. El representant regional de la OMS a Europa parlava de que la meitat de les morts que s'havien produït per causa de la Covid a Europa eren morts que s'havien donat en entorns residencials, no? Llavors, això per una banda. I per una altra banda, el sentiment de soledat no desitjada, l'aïllament patit en els entorns residencials. S'han patit un doble o un triple confinament. Pensa que aquestes persones han estat obligades a tancar-se en la seva habitació sense accés als espais comuns i sense poder rebre visites dels amics o familiars. Uau! Tots ho hem passat malament a casa nostra. Imagina't aquesta situació, com ha estat.
Tu parles d'envelliment digne, de passar a l'acció. A què et refereixes exactament quan dius passar a l'acció per aquest envelliment digne? Quines són les claus?
Home, jo per començar penso que realment estem anant cap a societats més envellides. O sigui, les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística ens està dient que l'any 2068 gairebé el 30% de la població a l'estat espanyol tindrà més de 65 anys. Llavors, això és un drama? No, jo penso que no ho és, en absolut. El que hem de començar és començar a pensar en el disseny de polítiques públiques adequades a la societat que tenim, que té molt de valor. Té molt de valor tenir moltes persones grans amb moltíssima autonomia i amb moltíssima capacitat i moltíssima experiència i coneixement en la nostra societat. Amb la qual cosa, posem el focus aquí, sisplau. O sigui, no ens alarmem tant perquè ens envellim. Alarmem-nos perquè no estem fent polítiques adequades a la societat cap a la qual anem.
I què ens poden aportar totes aquestes persones? Com dèiem abans, tenim aquesta sensació que un cop et jubiles ja està. Ja a viure el que quedi de vida i no es compta amb elles, no? Què poden aportar-nos?
Poden explicar-nos moltes coses, i a més hi ha una concepció també que l'edat cronològica no és igual que l'edat biològica, no? I més ara, o sigui, ara és cert que hi ha moltes més persones amb l'augment de l'esperança de vida, és cert que hi ha moltes més persones en situació de dependència, però també ens trobem
persones amb una edat molt avançada, perfectament autònomes, perfectament capaces, o sigui, no sé, un exemple molt clar és el José Saramago. Escribió sus mejores obras después de los 65. Això és així, no? I hi ha moltes persones grans que han fet moltes coses més enllà dels 65, amb la qual jo crec que hem d'obrir mires i hem de pensar que evidentment la vida no s'acaba als 65, que tenim molt que oferir, i l'experiència, la història acumulada, el coneixement acumulat és un superhàbit, no? Que jo penso que el perdem relegant i apartant a totes les persones grans, invisibilitzant-les en certa manera també, no?
Hem volgut fer la nostra aportació a tot plegat, a fer visibles a tota aquesta gent gran que tenim al nostre país, amb aquestes reflexions que ens deixa la Elisa Sala de l'Observatori de la Soledat de la Gent Gran, d'Amics de la Gent Gran, amb aquest informe que heu elaborat juntament amb la mesa de la taula del tercer sector. Elisa, moltíssimes gràcies per haver vingut. Són reflexions molt interessants que ens deixes aquí sobre la taula i que espero que facin pensar, no només avui, que és el dia de la gent gran, sinó en general, que ens facin pensar de què representa els avis i àvies que tenim al nostre país, amb aquest valor que tenen. Només per l'edat ja es mereixen tot el nostre respecte. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Ho deixem aquí. Demà més, òbviament, a partir de les 7 del matí, més notícies en xarxa. Que vagi bé. Molt bon dia.